La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
No començaré parlant ni de cap partit de futbol, ni de cap desfeta, ni de cap robatori, ni de cap disgust generalitzat. Començaré parlant d'actitud a la vida, la que et permet encarar el dia a dia amb somriure o amb una ganyota. Les últimes 48 hores he tingut l'oportunitat de conversar amb dos homes, 75 anys i 80 anys, que van tenir feines molt interessants, aficions que els han permès gaudir del temps lliure, i que ara disposen de tot el temps del món perquè estan jubilats. Un d'ells, el que va ser advocat, m'explica que no sap què fer, que té massa hores per pensar, que troba que s'ha desconnectat del món actual i que la mandra i la procrastinació no li permeten buscar nous al·licients. L'altra cara de la moneda és el més gran, metge, que té energia desbordant, que s'ho ha passat molt bé fent feines de divulgació de la medicina, que ha deixat de conduir per recomanació del seu fill, però que, en canvi, ha trobat la bellesa de viatjar en autocar amb la seva dona mentre s'adormen de la mà durant el trajecte fins a arribar al destí. Em suggereix idees, em fa somriure i m'assegura que la vida s'ha de viure intensament el major temps possible. Avui, els que vegin les coses negres, els que els falti il·lusió i hagin llançat de ràbia algun got o plat per terra, que pensin en si val més la pena estar de morros o pensar que demà serà un dia millor i que tan bon punt surti el sol tindran un ventall de possibilitats molt gran per continuar apostant pel somriure. De gent que intenta fer-te'l desaparèixer n'hi ha molta. Només depèn d'un mateix tornar-lo a dibuixar. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu, avui també, i més que mai, és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Doncs avui comencem una mica més tard del que és habitual. Són les 12 ja i 20 minuts, però tot i això som aquí. Serem aquí fins a les 2 de la matinada. Per tant, tingueu l'actitud que tingueu, vulgueu reflexionar, preguntar o contestar, som aquí al 93-201-7474. I va, que a aquesta hora saludem en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Jo tinc l'actitud, com sempre, positiva i ben de sort que estic ara mateix. Jo he fet ràdio avui també, com tu ara m'estàs fent, i he tingut un dia molt normal i descansat i saludable.
Doncs vinga, endavant, així m'agrada.
Dos nois tenen un grup i la nòvia d'una ha fet vídeos i fotos i, en fi, que m'he passat genial. Jo, abans que tot, dos cosetes. Mira, la primera és saber com va l'evolució de la teva veu.
La mira, ja ho pots considerar tu mateix. Anem millorant, pràcticament.
Diguem-ne que quasi està, ja es pots cantar bingo, no?
Cantar encara no, però vaja, anem progressant.
Doncs me n'alegro. I l'altra segona cosa és que si és possible de veure la cançó,
sí.
M'ha vingut al cap poc al Minnesota de futbol aquesta de Echa'm a mi la culpa de lo que passe de l'Odel Hammond.
Es diu així, Echa'm a mi la culpa?
Sí, no. Echa'm a mi la culpa de l'Odel Hammond.
Va, molt bé.
La tens coneguda?
Sí, sí, ja sé quina és.
Ja... Heu d'anar que havia de ser la tard, que l'ha fet molt famós i ha ja passat una
doncs
altra vida.
A la llista de les cançons que ens aneu demanant
sí,
i les anem posant.
No. No, demano només com una cosa de, perquè em faria patxa gasculadora. I les preguntes que ja tinc escrites...
Vinga.
D'abans de dutxar-me, m'he arribat una segona dutxa, vull dir, de la ràdio.
Mm-hmm.
És, una és, per què hi ha gent que se li cau el cabell i que no? A mi no se'n cau. Tinc clarus d'allà...
Parles d'homes, de la calvície. O no? O parles de tot?
L'alopecia de les persones.
Per què ens cauen els cabells?
Sí, i perquè deia que no. I diu que els que tenen el cabell blanc no se'ls cauen. En fi, això, alguna entesa amb això, que m'ho sabria respondre correctament.
Segona.
La següent és aquesta expressió que es diu això és molt nostrat.
Mm.
A què refereix? Què vol dir? I la darrera i última, i m'espeixo, és perquè hi ha, qui és més precís, un rellotge digital o l'analògic, comptant que els rellotges digitals que van per internet són l'hora precisa. Refereix als que són de muñeca o de piles que en digital. En
d'acord.
Digital o analògic, doncs pues això és tot, els de corda o els...
Bueno, corda, doncs tot apuntat.
Els analògics no són de corda, només. Uh-huh. Simplement que poses l'hora i a donar l'hora per la... Pel mecanisme que té.
Sí, sí, sí.
No soc tan entès amb la llotxeria.
Doncs va, a veure què ens diuen, Josep Lluís. Perfecte.
El que soc entès és en tocar a la nit.
Això sí, expert total. Sí. Molt bé.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Adeu. Bona nit. Adéu-siau. La Maria Teresa, des de Vallureix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, una senyora va preguntar si era correcte preguntar o demanar, no?
Sí.
Demanar l'hora.
Sí.
Eh? Pues és que demanar són dos sinònims, però demanar era una forma més antiga, però avui dia encara està en vigència. Però preguntar és més aviat per informar-te. Preguntaré a l'Oriol Fidalgo qui és aquest cantant.
Ah,
eh? Preguntaré a l'Aina quants oients han telefonat.
Uh-huh.
I demanar és, li demanaré al cambrer una poma per postres, demanaré que em regalin un llibre per Sant Jordi,
uh-huh.
M'entens?
Sí, senyora.
És com pedir en castellà.
Sí, sí, sí.
I preguntar és més aviat per informació.
Per vos, tenir més informació.
Mm. Sí, però aquesta senyora ho pot dir de dues maneres, perquè de preguntar i demanar és molt correcte.
De les dues maneres és correcte, no? Sí.
Sí, i també una senyora va dir qui era el doctor Carulla. O vols saber què és un carrer del doctor
sí,
Carulla?
Sí, volia saber per què es va fer un carrer al doctor Carulla. Sí.
És que el doctor Carulla va ser una eminència, un doctor en farmàcia i un metge en traumatologia nascut el 1864 a Sarrià, a Barcelona.
Sí.
I va ser director de l'Hospital Clínic, membre d'honor de la Real Acadèmia de Medicina, va renovar la farmacologia d'aquella època,
uh-huh.
I va escriure molts tractats sobre formulari, de fórmules magistrals que es feien llavors. O sigui, catedràtic de traumatologia també va ser molt important. I té un net que es deia Valentí, Valentí Carulla i Margineda o una cosa així.
Uh-huh.
I té el seu net, un cardiòleg també molt important. Valentí, Fuster. I Carulla.
Sí, senyora. Molt bé.
Molt important, que ha estat a Nova York. Uh-huh. I molt important, molt, 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 molt.
Molt bé.
Ah, i no saps què va dir el Mendoza, també?
Sí, sí.
Que Sant Jordi no sabia llegir.
Sí, que ho va dir l'altre dia.
Quin desgraciat. Bueno, mira, perdona, però això és horrorós,
Va dir que potser no sabia llegir, sí.
Sí, bueno,
va posar el potser al davant, sí.
Bueno, Sant Jordi, el veritable era un soldat romà del segle IV que era d'origen grec, que va ser un soldat romà que es va negar a perseguir els cristians i a renunciar a la seva religió cristiana.
Mm.
I va ser martiritzat i decapitat. El cavaller a cavall, va ser una llegenda que va néixer per allà a Montblanc, per allà a la Conca de Barberà, perquè és una ciutat que diu que és mitjaval, que té una muralla mitjaval.
Sí,
I llavors, vull dir, per això és una llegenda, representa el bé, per damunt del mal. Uh-huh. I llavors, quan va assassinar, bueno, assassinar no, quan va matar el drac,
sí,
va sortir tot un raig, com un sortidor de sang, i van sortir tot de flors vermelles, i les va donar a la donzella que representa l'innocent de la innocència i la bondat. Uh-huh. Eh? I també va salvar el poble de la donzella.
I del, dir, del drac. Això és una llegenda, sí, sí.
Sí, vull dir, sí, sí, el cavaller mitjaval és, bueno, diem, una llegenda, una invenció sobre, sí, sí, Sant Jordi, sí, però senyora. Sant Jordi no va ser mai un cavaller, va ser un
guerrer,
soldat romà.
Un soldat, sí, sí. Molt bé, Maria Teresa.
Imagina't tu quin horror, quin horror, que no sabia llegir.
No, no, sí, sí.
Bueno, adéu, en fi, gràcies per
gràcies,
tot.
Gràcies, Maria Teresa.
Adéu, adéu,
bona
adéu,
nit.
Adéu.
En Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit, Ferran.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bueno, ara estic una mica amb el cor dividit.
Amb el cor perquè, dividit, què ha passat aquí?
Sí,
a veure.
Que el Barça l'han eliminat de la Copa d'Europa.
Sí, de la Champions.
Que ara, sí, que ara li diu la League Champions, però sí, és l'antiga Copa d'Europa.
Sí.
I jo crec que no es mereixia que l'eliminessin. Eh?
Que no es mereixia, pel partit que
no
ha fet avui o per la trajectòria que porta fins ara?
No, no, per aquesta eliminatòria i per la trajectòria,
ja,
perquè porta una trajectòria magnífica.
Uh-huh.
Però, i voldria fer, encara que sigui quasi una escletxa, dir que el partit que van arbitrar aquí, al Nou Camp, va ser un robo, però descarat.
Molt bé. I el d'avui, l'arbitratge, què t'ha semblat?
Malament.
També malament,
perquè
eh?
A l'Olmo li han fet un penalti i, en canvi, per la mateixa empenta, han expulsat a un defensa del Barça.
Sí.
A l'Eric. Mm. Molt malament.
O sigui, en total, o sigui, no, vaja, que no estàs gens d'acord amb l'arbitratge que hi ha hagut.
No, el que més em molesta és que el Real Madrid i el seu president eterna, perquè allà no fan eleccions mai,
no,
com quan
sí,
estava
sí,
Santiago Bernabéu, diu que els àrbitres beneficien el Barça. Però no, jo no veig que beneficien el Barça.
No,
sinó realment, que van a saco con el Barça.
A veure què passa demà, no?
Bueno, a veure què fa el Bayern.
Això mateix. A veure què fa el Bayern. Bueno, vinga. Ferran, gràcies per compartir la teva opinió.
Gràcies.
Adéu-siau. Bona nit.
Adéu-siau.
Doncs aquí és un programa per, ja ho he dit, per dir el que et sembla, per, sempre amb respecte, però per contestar, per preguntar, per fer les reflexions que us vingui de gust al directe, que és el 932017474, o a través dels missatges que ens feu arribar de WhatsApp, el 667-220-148. Avui ens hem trobat aquesta pregunta que ens ha deixat en Sergi des de Manresa.
La pregunta meva d'avui és... qui són els que donen els permisos d'apertura de botigues i negocis aquí a Manresa? Si a l'alcalde, al regidor o als tècnics?
Doncs és una pregunta clara que ens haurien de respondre algú des de Manresa. Qui dona els permisos per obrir les botigues en aquesta ciutat? L'Elvira ens fa aquesta pregunta i ens l'ha deixat al WhatsApp des de Sant Fruitós de Bages.
Trucava per un tema d'una assegurança. Resulta que el dia 12 de febrer, el dia que va fer aquella ventada, nosaltres tenim una nau aquí a Sant Fruitós i se'ns van portar 3 o 4 plaques. I vam donar part a l'asseguradora i no ens havien dit res fins ahir, que ens van contestar amb un correu, en el qual ens diu que no ens cobreix perquè el registre que tenen ells de la velocitat del vent, segons un informe de la AEMET, a Manresa va ser a 80, i a Sant Fruitós no tenen registre. I, per tant, no ens queda cobert el sinistre. Però, esclar, jo truco per veure si algú s'ha trobat en aquest mateix cas i a veure què es podria fer, perquè, és clar que a Sant Fruitós, si no tenim registre del vent, jo què sé, podria anar a 100 i tot. I només és per això. Si algú ens pogués dir jo també m'he trobat i he fet això i he fet allò, estaria molt agraïda.
Doncs mira, a veure si hi ha algú a la zona que li ha passat el mateix o que realment té la certesa que hi va haver aquest vent d'aquesta velocitat aquí a Sant Fruitós de Bages. Però ja té nassos, que fins i tot et diguin que no hi ha registres i que l'assegurança, que t'ha de cobrir aquestes coses, no te les cobreixi, perquè justament de Sant Fruitós de Bages no tenen el registre de les ventades que hi va haver, que van ser sonades, realment. En fi, que sempre és el mateix. A veure, Elvira, si algun ignorant et pot ajudar. Després, una altra pregunta que ens ha deixat al WhatsApp del programa, la Pietat.
Mira, voldria una pregunta sobre aquell cantant que feia el Catalanoski, sembla que es deia així, salvo semblant, per a TV3, que estava molt bé, i no s'ha sabut res més d'ell. Bueno, jo no he sabut res. Em sembla que es diu Harold Mark, algo així. I bueno, ara que estem mirant tant per la llengua, aquell programa estava molt bé i aquell noi, vamos, tenia molta... ajudava molt, vaja. Se sap algú perquè no... Bueno, és que no ha sortit... Se sap algú perquè no... Bueno, és que no ha sortit ni en entrevistes a TV3. O sigui, jo és que no l'he vist més.
Doncs mira, la Pietat, que vol saber què se n'ha fet, o on para, o què fa, es diu Haldor Mar. El nom real és Haldor Mar Stefansson. Sí que havia fet un programa, una participació en un programa de TV3. És veritat que fa temps que no el veiem. A veure si algun oient, o ell mateix, no fos cas que escoltés la nit dels ignorants, i ens pogués dir, hola, sóc aquí i faig aquestes coses. I després, encara un altre missatge que ens heu fet arribar al WhatsApp de la nit dels ignorants. La Marta, des de la Bordeta, diu, m'ha fet gràcia, mira, justament ara en parlava la Maria Teresa, m'ha fet gràcia la pregunta que va fer un oient sobre si Sant Jordi era torero per això de maltractar animals. De fet, Sant Jordi va parlar amb un pobre drac, potser una espècie en perill d'extinció. No hi ha res demostrat si es volia menjar una princesa. Potser sí que Sant Jordi era un, diu la Marta, draquero. En fi, que per comentaris sobre el que va dir aquest escriptor, doncs n'hi ha per donar i per vendre. Ara passen pràcticament 4 minuts de 2:15 de la matinada.
L'entrevista que no t'esperes.
El dol és una experiència universal, però també profundament íntima. Tothom, tard o d'hora, ens enfrontem a alguna pèrdua, la mort d'una persona estimada, una relació que s'acaba, una feina que deixem enrere, un canvi que ens remou, penso, per exemple, quan s'emancipa un fill, o fins i tot etapes vitals que tanquem sense voler-ho. Tots hi hem passat, o hi passarem, però cada procés de dol és un món propi amb lleis particulars. Una de les mil maneres d'entomar el dol és l'art, la creació artística. Doncs avui us proposem capbussar-nos en un d'aquests casos, el de l'artista, terapeuta i escriptora Lali Ribalta. Ella, per transitar el dol per la mort de la seva parella, ha escrit un poemari que ha titulat Dolor, escrit amb D, apòstrof, olor. Ens agradaria començar la conversa amb la Lali escoltant un dels poemes del llibre, aquest que es diu Resolta.
Et ploraré sempre, però tan sols de tant en tant. Vull seguir el meu rierol, créixer de nou entre les roques. M'has ajornat el desig d'evaporar-me. Agraïment és lleu paraula per haver-me omplert de tot, per alliberar-me dels meus temors. Sabíem que no tindríem temps, afortunats d'aferrar-nos-hi. Ha estat el més espinós, alliberador, desafiant i amorosenc d'aquesta odissea, grimpant vibracions, contradiccions, abismes i esperances. L'invasor del teu cervell, a qui vas batre fins que el desori et digué prou, pervers espia d'aquest tango roí. Avui em fa un temps, i d'aquí un temps en farà un altre. Triennis, dècades, abans i després del salt, sabré escoltar-te i estimar-te. Aquestes gotes salades no són pluja. Es confonen amb la boira quan no hi veus clar. Ets pigall de les meves petjades.
L'autora d'aquests versos que ens ha llegit la Judit Perpinyà és la Lani Ribalta. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, Marta.
Hem fet servir a la presentació el verb transitar, transitar el dol, perquè és el verb que tu fas servir justament al començament del poemari. I has escrit: dolor apareix a la meva vida perquè és una de les maneres de transitar el meu dol i compartir-lo. Tu has viscut el dol com un trànsit, com un camí?
Realment sí, perquè un dol per mi, això que deies de la intimitat, no?
Clar, cadascú.
Cadascú amb els recursos, el moment vital i la persona que és, no? Que és una cosa que per mi no té fi. És a dir, aquesta paraula, no?, de... Bueno, ja està.
Ja has passat el dol.
Ja està curat, no? Mm. A veure, vas acoplant-ho a la teva vida. I per això parlo de transició, no? Perquè... No és el mateix quan acaba de passar, no? O quan ja ho saps que passarà, no? I en el moment, per exemple, que estic ara, no?, que ja han passat un any i una mica més, continuo transitant. Uh-huh. I és una persona que continuarà present a la meva vida i seguiré transitant això, no? I sentiré el mateix dolor, però jo m'hauré fet més gran, no? Vull dir que... No puc posar-li una data o un... No, ja ha passat l'objectiu, no.
Sí, no.
És un constant d'anar-ho vivint.
Mm-hmm. De fer aquest camí.
Exacte.
A més de transitar-lo, com tu dius, clar, jo tinc a les mans aquest poemari, Dolor, has tingut la necessitat, per tant, de compartir-lo. Mm. La pregunta és, per què?
Perquè per mi, si feia aquests poemes... Bueno, no, si els feies, que sortien, no era una cosa preparada. Semblava com que pogués anar trossejant, no?, aquest dolor, aquest trànsit, i mira, el compartia amb les amistats, amb les persones que m'estimen i que m'estimo, i no sé, era com anar-lo repentint, i em treia cert pes, uh-huh, no?, d'aquest viatge intern, no?, que ha sigut la manera de poder-lo treure fora i compartir-lo.
Clar, potser és una bona manera, no? Hi ha molta gent que tot el dol el viu internament, mm, i que potser no en parla, no? Que és la manera de com evitar... Si no en parles és com si no hagués passat, que és mentida, no? Però tu, al contrari, tu l'exposes en públic i fas un llibre i ho comparteixes amb la gent i dius... a més, si us ha passat a vosaltres, jo us puc ajudar perquè jo he passat pel mateix camí, no?
Mm-hmm. Sí, sí... Hi ha una cosa que em bull a dins, no?, que és una cosa tabú a dia d'avui encara, no? I es fa tan íntim, tan íntim, tan íntim, que sembla que ens faci com vergonya, no?, dir-ho. I dius, no, és que m'ha passat, no? I el dol, aquest dolor, és fruit de l'amor, no? Darrere sempre hi ha l'amor, perquè per algú que estimes...
Sí, està clar.
Doncs, no és agradable, diguéssim. I sí, a mi no em fa vergonya explicar-ho, al contrari, no? Perquè em sento molt... No és la paraula orgullosa, però em sento molt satisfeta d'haver conegut el Xavi i d'haver viscut amb ell i haver-lo acompanyat, que també ha sigut al revés, eh?
Clar.
Vull dir que no, que a vegades sembla, no?
Quants anys heu estat junts?
Nosaltres ens coneixíem de...
De sempre.
Va ser el meu primer petó, comencem per aquí.
Doncs, uns
però
quants.
Després cadascú va anar fent la seva, però ens vam retrobar justament quan li havien diagnosticat el tumor cerebral i va ser inevitable. Va ser inevitable, vull dir, no... Bueno, quan ja l'amor surt, sorgeix
quan
sí, no ho tries pas, no?
No pots posar la data a tu,
no,
està clar.
No, i estic molt contenta d'estimar-lo a dia d'avui, de sentir-me molt estimada i molt descoberta per dins, per part de tots dos, no? Vull dir que...
Tu, en quin moment decideixes que de l'experiència d'aquesta pèrdua, d'aquest, uh-huh, d'aquest gran amor, perquè és així, tu en faries aquest poemari? Quan dius... et sorgeix aquesta iniciativa?
Bé, és que com que repartia entre els amistats
entre els
tot, cada poema, al final, per diferents bandes, sense haver-s'ho xerrat, ostres, l'Ali, has de fer un llibre d'això, has de fer un llibre d'això i
però
tal.
Però tu ja escrivies relats i escrivies
sí,
altres
sí,
coses.
Sí, sí, de tota la vida.
Però i, bueno, poemes també?
Sobretot poemes.
Sobretot poemes.
Jo, el dietari personal, diguéssim...
Són poemes?
És poesia, perquè...
Ah, mira.
és la manera per mi més fàcil d'expressar el que sento, no? Uh-huh. Que moltes vegades les paraules com a tal, entre cometes, no?
Et queden curtes,
em queden curtes, sí, em queden curtes.
I aleshores et va sortir sol, no? Et van empènyer i vas, sí, i vas voler fer això. Sí. I l'has titulat amb aquesta paraula que, segons com la... Segons no, si no la veus escrita, uh-huh, és una cosa, perquè el dolor és el mal, uh-huh, i en canvi és de apòstrof olor. Uh-huh. Per què?
Perquè l'olor és un sentit que ens porta molts records, no? És un sentit que de seguida ens porta, jo què sé, un forn de pa a la infància de no sé,
sí,
quan,
tant,
no?
Tant.
Tot això, mm, exacte. I jo sóc molt amant de les plantes, de les flors, no? I per mi aquesta etapa, doncs, he tingut la sort d'estar acompanyada pel meu jardí, no? I el fet de poder cuidar les plantes, de poder sentir aquesta olor, em permet connectar-me amb coses molt boniques, i llavors venen les papallones, i llavors, no?, ve tota aquesta vida. Perquè per mi, o sigui, un símbol clar del Xavi són les papallones, no? És com una mica, quan veig una papallona, doncs és com si fos ell.
Com si fos ell.
Bueno, o potser ho és, no ho sé, estem en aquell punt, no? Però sí, per mi és com...
Per tant, aquesta època ara per tu és bona, no?
Bo, estic encantada.
Ah, perquè ara és quan surten més, sí, les papallones.
No? Sí, sí, estic encantada, i les flors estan
enfrutant.
Mm. Sí, sí.
Lali, hem vist el teu web, que es diu Kala Lali, amb K,
sí,
que és un espai a Collserola. Tu fas sessions de massatge terapèutic, d'acompanyament al dol, de reequilibri integral, sessions d'aromateràpia. Uh-huh. Potser també ve d'aquí el títol, no?, d'això que t'agraden tant les olors, també, no?
Sí.
Amb l'aromateràpia també tractes diferents coses?
I tant. Podem fer un tractament com més físic, no?, de necessitats que tingui el cos, doncs, per estrès, uh-huh, un dolor puntual, etc. Però, sobretot, jo m'enfoco molt en el sistema nerviós, o sigui, no, que és el que genera també moltes coses, el moviment, no? El sistema nerviós com a tal, estic nerviós, estic tranquil,
sí, sí,
no? I les olors fan, t'acompanyen a fer un equilibri.
T'equilibren, sí.
Sí, sí. Vine un dia i t'equilibro.
I m'equilibres de cop. Però hi ha olors que equilibren menys, ai, més que d'altres?
És que depèn
de la persona.
Clar.
Si el que em pot anar bé a mi no li pot anar bé a l'Oriol, o no et pot anar bé a tu?
Depèn del moment en el que tu estiguis.
Trobem.
Pensa que a vegades, doncs, jo sempre faig olorar primer l'oli essencial, no? I a vegades, no?, em feu així i rebuig, no?
I llavors dius aquest no.
No, al contrari.
Ah, al contrari?
Aquest sí?
Sí. Quan rebutges una olor és la que t'ha d'anar
bé? Bueno, jo és com ho visc, no? Perquè el cos està dient alguna cosa, no? Està dient, això no m'agrada, bueno, doncs potser... Clar, no te'l poso directe, te l'acompanyo, et faig coixí, et faig coixí perquè allò hi sigui, no? I els que t'encanten, doncs te'ls poso també, perquè el cos també ho vol, no? Però per exemple, el xiprer,
sí,
connecta molt, per exemple, amb tot el que són els dols, la tristesa aquesta més profunda. Llavors, clar, és un lloc on no volem entrar moltes vegades perquè fa mal, el que dèiem, uh-huh, és dolor, i és dolor molt viu i molt, molt potent. I aleshores és com, clar, el rebutges, però és que...
Clar, si vols superar-ho,
clar,
no?
Si
o
vols
passar per aquí, transitar-ho...
Exacte, transitar-ho, el millor que podem fer, no, és donar-li recursos al cos i a la ment perquè ho pugui treure, no? Uh-huh.
Tu en aquestes sessions d'acompanyament al dol que tu ofereixes, dius... acompanyo totes les formes del dol, recent o antic, visible o silenciós. Que això a mi m'ha creat curiositat, no? Aquest és un programa que es diu La nit dels ignorants i volem aprendre moltes coses.
Molt bé.
La gent fa moltes preguntes i d'altres que fan moltes respostes, i em pregunto, quina diferència hi ha entre un dol visible i un dol silenciós?
Clar, un visible és quan no te'n pots amagar. No te'n pots amagar perquè des de fora ja es veu, no? Aquesta persona està patint, no està bé, no? Hi ha desequilibris de dormir, d'alimentació i tal. Però aquest invisible és... Bueno, ha passat això, però jo demà vaig a treballar, no?
Aquí no ha passat res.
Aquí no ha passat res.
Com amagant.
Sí, amagant. Però no, a vegades, moltes vegades no és voluntari, és sistema de protecció.
Sí,
és a dir,
sí.
No, és impossible per mi en aquest moment sostenir això, i per tant ho deixo allà com superenrere, com si no existís. I clar, aquest és, anem a posar-li la paraula, perillós.
Perillós, clar, és perillós. Perquè acaba sortint d'alguna manera, no?
Però amb, més enquistat, no? Perquè si no deixem que les coses que sentim en el moment que les sentim surtin i transitin, clar, és com anar-li posant aire en un globus, no?
Al final allò rebenta.
Allò rebenta, sí. És inevitable. Sí. Sí.
Dedueixo que el teu dol ha estat visible?
Sí,
sí, eh?
Absolutament.
Però suposo que has conegut gent que ha fet aquests dols silenciosos.
I tant, i tant que
I
sí.
I en són conscients? La gent és conscient que està fent un dol silenciós o no? I que, per tant, hi ha un punt de perillositat en si allò un dia acaba esclatant?
És que, clar, aquest mecanisme de protecció és molt automàtic, no? Llavors, poder dir que intueixen, em passa alguna cosa, però no sé ben bé què és, no? Llavors, clar, no tothom fa el pas, diguéssim, de dir, bueno, m'hi vaig a posar, no? Que algú que m'acompanyi... Hi ha gent que no vol anar a un grup de dol, no vol fer cap tipus d'acompanyament, ho volen viure soles o sols, absolutament respectable. Per mi el que m'importa és per què decideixes no entrar en això, perquè hi ets igualment.
Un dol posat en comú es transita millor, també?
Per mi sí. Per mi és facilitador. És facilitador, perquè, clar, et sents vulnerable, no? I aquest compartir-ho et permet veure i sentir que els que tu ho viuen de costat amb tu o també estan vivint un dol et permet ser vulnerable. I ens costa molt, en general, ser vulnerables i rendir-nos una mica al que ens està passant, no? I per mi és necessari fer-lo present.
Ara m'ha recordat, l'altre dia parlava amb una persona que fa, jo crec que uns 7 o 8 anys que va perdre la seva parella. No era el moment, allò que diuen les àvies, no era la seva hora. I em deia, ja intento fer coses, ja intento seguir endavant, però costa molt. I cada any, quan arriba la data, jo torno a baixar. I segurament, si veus la persona, dius, no ho diries, potser ella té aquest dol silenciós, en aquest cas, perquè cada any, com li costa en el moment específic, no? I diu, jo ja intento fer coses, però em costa molt. Per tant, vol dir que això no s'ha transitat bé, no? Potser?
No. Bueno, jo no ho veig així. Jo crec que el cos té memòria, no? Jo, a part de la meva parella, jo tinc el dol de la meva mare i del meu germà, no? I uns toquen els altres, clar, no? I, clar, la meva mare fa 30 i pico d'anys, no?, que és morta.
Cap, tu eres jove, doncs.
Sí, amb 12 anys.
Mare meva.
No, i per això estic molt...
No, clar, per això necessites equilibrar-te, mare meva. No, clar.
Sí,
que,
no?
I un germà, només falta
sí,
això.
Sí, sí. I, clar, és com cada any... Quan s'acosta la data d'un dels dos, em sento estranya, què em passa, perquè no me'n recordo, no? I llavors dic, hòstia...
És la data.
Clar, és avui, no?
És curiós, no?
Sí, el cos... Clar, és que va sol, és que el cos té memòria. Memòria que a vegades nosaltres hem volgut esborrar del...
Sí. Hem començat, Lali, aquesta conversa amb un poema que ens ha llegit la Judit. Jo no sé si et ve de gust acabar-la, tu... perquè amb un altre que et vingui de gust i el fas tu mateixa, ja que l'has escrit tu.
Sí.
No sé quin t'agradaria llegir o què et ve de gust, perquè tu els coneixes millor que ningú, tu els has creat, per tant, a les teves mans.
Molt bé. Silenci. Els petons a l'aire no els pren ningú. Tenen un estrany caire i a voltes semblen tabú. Plenes les llàgrimes de núvol i tu, convertit en llum. No m'espero al teu dol. Ja no et sento tan lluny. Qui no escolta les paraules resta en la quietud. Nosaltres no en sabem dels altres. Igualment canta el puput.
Lali Ribalta, moltíssimes gràcies.
Tu, Marta.
Fins un altre dia.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
Sí, és veritat. Sí.
Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen al seu ordinador i et tornes boig,
Al revés.
Hi ha gent que per anar avall van amunt, eh?
Sí.
O sigui, jo vaig acabar girant la pantalla.
Ah, és que... Hòstia.
On de va al revés? Vaig fer així, ara va bé.
Però a la gent no els hi funciona el cervell malament, hi ha gent molt estranya.
Ja, ui, aquest món molt...
Hòstia, per anar avall has d'anar avall, no amunt.
Sí. Exacte.
Hi ha gent que va amunt per anar avall.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Va, que avui hem començat el programa dient que potser no tothom estava d'humor. Ahir alguna de les trucades que vam tenir, o una de les trucades que vam tenir, ens va dir: demà, depèn de com acabi el resultat, potser trucaré, havent begut alguna cosa. I jo crec que avui no està ni per trucar ni per beure. Però com que en Pep de l'Eixample ens va demanar una cançó que es diu Coses que passen, dels Tancat per defunció, com a mínim, per fer-lo somriure una mica, aquí tens la cançó.
Gairebé m'heu dat un sust i em contesta: no feu fressa, que em comença a venir el gust. Atent vaig seguir la broma, esperant el resultat i veient que feia estona i que a mi se'm feia tard. Em vaig treure la cigala i vaig dir-li dolçament: agafa aquesta bengala i no tinguis tant turment. Són coses que passen aquí. Va mirar-la amb alegria, com aquell que veu visions, i amb un gest de simpatia em va tocar pixa i collons. Es va treure les mamelles, va posar de panxa amunt, tancant les dues parpelles com si es tractés. Mentre li descordo una lliga, ella s'entreté amb el dit. Després li passo la mà per la figa i al mateix temps li mamo un pit. I amb un sospir de calenta que m'hi em va fer extremir, va dir-me amb la veu ardenta: apa, boig, fica això aquí. Som que em trec l'americana, pantalons i calçotets avall, i complint tal com Déu mana, spray sense galvana.
Doncs com a mínim per acabar aquesta primera hora amb una mica més de somriure a la cara, que és el que ens ha provocat aquesta cançó, que déu-n'hi-do, Pep, de l'Eixample, déu-n'hi-do, la cançó que ens has demanat dels Tancat per Defunció, Coses que passen. Què és el que ha passat avui? Són coses que passen, i la vida continua, i demà més, i l'altre, i l'altre, i l'altre, i nosaltres serem aquí per ser-ne testimonis i per esperar les vostres preguntes o les vostres reflexions o les vostres respostes. Però com que ara ja pràcticament, doncs res, queden dos minutets per arribar a la una de la matinada, si us sembla bé, us espereu després de les notícies de la una, en què explicarem aquestes coses que passen i d'altres que han passat al món i que probablement durant les últimes hores doncs les heu oblidat perquè estàveu pendents d'altres coses. Serà després que avui ens n'anem una mica lluny, us explicarem una cosa que requereix també de la participació dels oients aquí de la Nit dels Ignorants. Vosaltres que voleu sempre saber tantes coses i fer tantes preguntes, tenim un espai on anem diferent de la resta de setmanes. Després us explico per què. I, evidentment, doncs, les vostres preguntes i les vostres respostes i al final del conte. Tot això serà a la segona hora de la Nit dels Ignorants. Avui hem començat una miqueta més tard. Ja ho vaig avisar ahir, que començaríem probablement depenia del resultat, però tot i així hem començat una mica més tard, doncs perquè els companys de la transmissió del partit de futbol doncs havien de fer anàlisis, les rodes de premsa de després del partit, les valoracions, etc, etc, i una part d'ells doncs encara en xoc pel resultat i per l'eliminació del Barça de la Champions. Ens ha trucat un oient fins i tot per explicar que no estava d'acord ni amb l'arbitratge d'aquest partit, ni amb el d'anada, ni res de res. Vull dir que opinions aquí a la Nit dels Ignorants per tots els gustos, com sempre, i sempre dic el mateix, si és amb respecte, totes són benvingudes. Per tant, us deixem ara amb les notícies de la una i tornem després a més històries aquí a la Nit dels Ignorants. Fins ara.